Herrera Incope.
La mañana.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Lunes 8 de julio. Hoy Raúl Pucho recibe en los estudios de Cope más Castellón a Chus Madrigal, concejal de Servicios Públicos y Deportes de Villarreal. En Pueblos Cope nos acercamos a Peñíscola. Mañana empieza el Festival de Teatro Clásico, de la mano de Congeladas de Casa y Comauto Sport. Una de cinema con Xavi Manzanet y Alberto Marco. En Gastroexperiencias por Vedad Mediterráneo nos vamos a la Coma, a la Cuina de Fernando. Dilluns al Ras en Castellón, el ciclo homenaje a Manuel Babiloni. También hablaremos con el escritor Israel Quevedo de su última novela. Rosa García habla con el coach Marcos Núñez de cómo aprovechar nuestro tiempo de ocio vacacional. Y con Lexus, Begoña Campos nos orienta en moda y últimas tendencias. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia, contenim l'actualitat avui.
Pues pendent d'un tema del que portem parlant mesos i és la sequera. El camp i la ramaderia estan sent els principals afectats per les faltes de pluja a la província de Castelló. Recordem, una dotzena de poblacions estan tenint que recórrer a camions cisterna per abastir el consum humà d'aigua dels seus veïns, mentre que són al voltant de 200 les explotacions ramaderes que s'han identificat estan tenint també que contractar camions cisterna per a donar de beure i comprar també menjar al no hi haver pastos per a els seus animals. Per això, la Unió Llauradora reclama a les administracions i particularment a la Conselleria d'Agricultura que s'involucren per a salvar les explotacions ramaderes, i és que estan tenint unes sobredespeses del 60% com a conseqüència de les alternatives a les que estan veient obligats a fer front per la sequera. A més, Onda consensua amb els hostelers i els comerciants la normativa que regularà l'accés a monuments turístics. L'Ajuntament està realitzant una nova ordenança municipal que computarà el pagament d'entrada a llocs com el castell. L'ordenança de l'Ajuntament d'Onda contemplarà tarifes generals reduïdes per a grups específics i gratuïtes per a menors de 10 anys, així com bonificacions per a entrades combinades. No s'aplicarà la taxa a residents empadronats a Onda, a certs esdeveniments culturals que organitza l'Ajuntament i també a visites protocolàries. Per altra banda, una iniciativa que està duent a terme Vinaròs i és per a fomentar la cultura, i és que instal·la a les platges estants amb llibres. Ho ha fet a Foraforat i al Clot per a que els banyistes puguen llegir a la vegada que estan prenent el sol, que estan disfrutant de la platja. Poden agarrar el llibre, llegir-lo, i després, això sí, es demana civisme, es demana sentit comú, tornar-lo de nou al lloc. A Almassora, la reforma del Col·legi Cardenal Cisneros està avançant a bon ritme per a estar llest després de l'estiu. Després d'haver completat la reparació de la coberta per evitar filtracions de pluja, ara els treballs es centren en la construcció d'una nova cuina per a elaborar al propi centre el menú diari per a prop de 180 escolars. A les Alqueries, l'Ajuntament, que inicia les obres a la plaça d'Espanya amb la instal·lació de paviment, el nivellat de la plaça i la redirecció del recorregut de les aigües pluvials a la via Augusta per evitar inundacions en determinades àrees de la població. Els treballs s'efectuen en l'estiu, aprofitant el descens de la població, i el consistori té previst invertir 300.000 euros. A Orpesa, l'Ajuntament intensifica la neteja viària aquesta temporada estival degut a l'augment de la població durant els mesos d'estiu i la gran quantitat d'actes i esdeveniments que celebren aquests dies. L'Ajuntament d'Orpesa, a més, reforça els treballs per a netejar els primers principals vials del municipi, també la neteja d'embornals per a la propera temporada de pluges, si apleguen, de cara a final de l'estiu i a la tardor. I en successos destaquem que la Guàrdia Civil deté a Orpesa a dos persones que a més ja han ingressat a presó per cometre 8 robatoris en vehicles en les àrees de servei de Benicarló i Cabanes. I s'haurien fet amb xolles valorades en més de 40.000 euros. Una tercera persona ha sigut detesa també a Benicarló. Va ser pillat infraganti quan forçava la cerradura d'un cotxe, fugint al ser sorprès i agredint els agents. Les víctimes eren principalment turistes i s'emportaven pues, els objectes que tenien dins els cotxes i diners. Ja estan de tornada els futbolistes del Villarreal i del Club Deportiu Castellón, perquè avui els dos equips comencen la pretemporada amb els reconeixements mèdics, amb les proves d'esforç, les proves físiques. El Villarreal amb dos cares noves, les de Papa Gay i Diego Conde, i el Club Deportiu Castellón la incorporació del futbolista congolès Brian Sipenga, que actua d'extrem esquerre. I en el Mundial de Motociclisme a Moto2, el piloto de Burriana, Sergio García, termina 7è a Alemanya i continua líder del Mundial. En quant al trànsit, tenim circulació condicionada per obres a la P7, a Orpesa, també a Santa Magdalena de Pulpis i a Alcalà de Xivert, i a la CB10, a Vilanova d'Alcolea i Betxí. Desviat el trànsit per l'Avinguda València de la capital. Recordem que està en obres a l'altura de la CS22 pels accessos ferroviaris al port de Castelló, i també obres per l'àrea de baixes emissions, tancades al centre de la ciutat de Castelló, els carrers Trinitat, Navarra, Luis Vives, Temprado, Arrufat Alonso, Plaza Clavé i Sant Lluís. I durant el cap de setmana han tingut tronades. El dissabte, per exemple, es van arreplegar fins a 49 litres per metre quadrat a Ain o 34 a Alcúdia de Veo. I les temperatures, sobretot les nocturnes, han pujat. La passada nit no s'han baixat dels 23 graus a Benicàssim, Castelló de la Plana, Xilxes, La Llosa i Almenara. I de cara a aquesta propera nit es preveu que les temperatures siguin per damunt dels 20 en tota la façana costera i també als ports a l'interior nord de la província de Castelló. En aquests moments tenim 26 graus. Noelia García.
Buenas tardes. Hoy día de calor moderado con temperaturas máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz. Hoy tenemos cielos variables sin descartar una baja posibilidad de precipitaciones dispersas. Mañana predominarán los cielos poco nubosos con algunas nubes altas y por la tarde no se descartan nubes de evolución diurna en el interior. Mañana las temperaturas serán similares con máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 27 en Vinaroz y mínimas de 21 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Mañana viento flojo del sureste y del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón cuando son las 12 y 28 minutos. Empezamos con El Mundo Castellón al día y titula: la deuda viva en Castellón baja a 25 millones tras subir en 2022. Sigue la tónica del 75% de los municipios españoles de sanear sus cuentas y aliviar la carga con los bancos. La ciudad tocó techo en 2012 con 129,5 millones de endeudamiento a lo largo del plazo para la administración. La escalada de la deuda se cebó en la capital de La Plana durante los años 2008 y hasta el ejercicio 2014. Y en la foto central, pues aparece el momento del traslado de la patrona de Villarreal ayer en la escalinata del Termet de la Mare de Déu. Por su parte, Mediterráneo titula: el ICO presta en Castellón 100 millones a pymes y arranca con la hipoteca joven. Los avales alcanzan los 113,3 millones con un aumento del 30% de las empresas beneficiarias en toda la provincia. El sector de la construcción lidera las solicitudes, mientras que los expertos pronostican un auge del mercado inmobiliario. Y en la foto central, pues que las rebajas se resisten a desaparecer. El primer domingo de establecimientos abiertos con el descuento registra una afluencia tibia en las grandes superficies. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Pues así están las cosas este lunes 8 de julio.
Laura no está,
Laura se fue, pero aquí sí que tenemos a Raúl Puchol i su invitado, Chus Madrigal.
Aquest passeig radiofònic el fem avui per la ciutat de Vila-real, per terra i també per aigua. O això intentem, perquè al fin i al cap no oblidem que està oberta ja la piscina d'estiu, encara que hi ha una piscina que ha tancat i que ha sorprès. I això de passejar està bé perquè l'altre dia, la passada setmana, se va anunciar un pla d'asfaltat. Un estudi per saber què hi ha que asfaltar i què no hi ha que asfaltar. Tornaran escudols? Tornaran algun altre material que pot ser ceràmic, no sé, quines idees pot tindre Chus Madrigal, regidor de Serveis Públics i d'Esports i de Medi Ambient. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raül.
Podria ser, no?, que s'inventarà alguna cosa, un surface o un...
Nosaltres saps que sempre que podem utilitzem la ceràmica, que és molt nostra, que és una reivindicació que sempre hem fet. Les modificacions que fem, les reformes que fem, pues la utilitzem, però per a l'asfaltat encara, jo crec que encara es queda, encara es queda per a poder utilitzar-la.
Sorprenia aquesta notícia, van a fer un estudi de com està l'asfalt.
Te conto una miqueta perquè és un tema prou novedós, jo crec que és innovador. S'ha fet en alguns pobles ja, tampoc és que siguem pioners nosaltres al 100%, però bueno, molt poquets, Es tracta de abans de fer l'asfaltat, veureu que la gent de Vila-real veurà que s'han asfaltat avingudes, alguns carrers, des del mes de març, aproximadament. El que van fer prèviament això és en un cotxe, a la part de darrere d'un cotxe se li posa a comprar un escàner que escaneja tot l'asfaltat de lo que és la trama urbana del poble. Què ocorre? És que ahí, evidentment, ens mostra qualsevol defecte, que és el que parlem, no? Perquè quan posava jo la xifra de 5.500 incidències, la gent posa les mans al cap, no? Però n'hi ha que contar que detecta hasta un fora del tamany d'una moneda de 10 cèntims, la detecta. Entonces, el que fa, d'alguna manera, és fer tot un rastreo de l'estat de l'asfaltat i el categoritza. El categoritza primer en tres estadis, moderat, o sea, lleu, moderat i greu. Després el mira també per el tipus de incidència que és, si és pell de cocodril, que diem, que és allò que està com gaspejat, si és una grieta, si és un enfonsament, si és un forat, el que siga. I després també per la localització. Si està en un parc de zebra, si està en un encreuament, si està a la part de més propera a la vorera, si està en el centre de la calçada, tot això va categoritzant-lo i ell, en aquests paràmetres, ens cataloga, com he dit, en greus, moderats i lleus. I això és el mapa que ens oferís. Això vol dir que s'actuen tots, no? Alguns d'ells, pues, com li dic, és el tamany d'una moneda que no tenen per què actuar. Però sí que ens donava una imatge prou real de l'estat per tramos. Per això, quan se van fer les avingudes, es van fer els tramos que allà on detectàvem que n'hi havia més incidències greus o que podien ser greus o que anant cap a incidències greus. Algunes d'elles, per exemple, en un encreuament, pues, té més gravetat que en meitat d'una avinguda o en un pas de zebra. Entonces, en este treball que hem fet és en el que estem elaborant. Hem fet ja unes actuacions, però anirem elaborant actuacions al llarg de l'any per anar matisant i reparant allò que considerem que és més urgent.
La gent pareix que vulguem que tota la capa asfàltica siga del mateix coloret, que siga igual, això és més estètica que altra cosa, pel que pareix.
Sí, evidentment. O sea, pensem que si tinguem que fer un asfaltat de tot el poble no tindríem prou diners, ni en este pressupost ni en tres més. O sea, n'hi ha que optimitzar els recursos que tenim, que no són molts, però n'hi ha que optimitzar els recursos i anar poc a poc pues, anant posant la ciutat al terreny. Si en les actuacions, si això 5.000, crec que en 5.500 aproximadament incidències, hem llevat 2.500, pues, estem en la meitat.
Doncs esta és la història del per què es fa un escàner, anem a anomenar-lo així, a l'asfalt de la ciutat de Vila-real, i que a poc s'anirà fent-se, no s'ha fet tot d'una, sinó que suposo que quan tinguem el pressupost.
Quan tinguem el pressupost, quan tinguem el contracte d'asfaltat, que el tenim en marxa, però hem fet ja una gran part d'enguany, sempre ens guardem una part per a la segon part de l'any, perquè penso que intentem optimitzar els recursos. Quan venen les màquines, el transport de les màquines és molt car. Entonces, quan venem, el que fem és estar durant tot un mes treballant per a fer tot el màxim possible, però sempre guardem una miqueta per si hi hagués alguna incidència greu poder actuar.
A quant està el metre d'asfalt? Se usava això? 6.000 euros? 4.000? 5.000? Diuen sempre que és car.
És car, és car. No tan car, però és car.
És car. Doncs ens quedarem ahí. Algun dia sabrem a quant està el metre de...
Pues és que depèn molt.
Veu com la ceràmica és més econòmica?
Depèn molt, Raül. Pensa que no és el mateix asfaltar una avinguda ampla que un carrer estret, que... i el metre quadrat també va per metre lineal perquè és l'actuació de les màquines que actuen en lineal.
Curiós, és algo del que habitualment no parlem, de l'asfalt i com s'asfalten els carrers. Ja veuen que este tot...
també els camins,
peripècia, també els camins. Bueno, també el qualsevol via urbana, que hi hasga que fer. Xus Madrigal, també regidor d'Esports, i també sorprenia aquesta notícia de que la piscina coneguda com Aquasalus, que era més per fer rehabilitació, adaptació, per lliurar una mica el que és la piscina Llurema Requena, molts dels serveis que se fan a la Llurema Requena van anar allí, ara han trencat palletes en el propietari i van a tancar-la. És a dir, ara van a massificar la Llurema Requena o...
Bueno, si hem sigut capaços de donar el pas del tancament és que perquè creiem que podem assumir-ho, no? Evidentment, això portarà, sí, una reorganització dels cursos i de les classes que n'hi ha, però garantint tots els serveis que se donaven en la piscina Aquasalut. Uh-huh. Al final és un tema, igual per la meva formació que vinc d'Hisenda, no? d'equilibri. Nosaltres tenim, com he dit, igual que en l'asfalt, un pressupost ajustat, tenim que equilibrar el pressupost. Per a mi és importantíssim que les regidories en les quals se m'encomana la gestió tinguin, no dic que tinguin que ser guanyar diners, però sí que tinguin que ser almenys sostenibles. Uh-huh. I d'alguna manera, quan vaig entrar en setembre, pues, vaig marcar tres línies d'actuació que són importants. Per a mi, l'esport escolar en totes les seues parts, la natació escolar, l'escola esportiva d'estiu que està en marxa, o el multiesport que començarem en el mes d'octubre, era fonamental. Això implica una sèrie de gasto que no teníem perquè no s'estava fent. Després, la segona pata era la millora de les instal·lacions esportives i la tercera pata dels clubs, que ja parlarem un altre dia si vols amb més calma del tema dels clubs, però en el tema de les instal·lacions esportives pensem que tenim instal·lacions que són molt velletes. La Llurema Requena té 30 anys i pràcticament no se li ha fet una renovació a fons, se li ha anat fent manteniment però no una renovació a fons, a més d'una modernització. Pensem que la gent jove, d'alguna manera el soci jove ens està demanant una interactivitat més activa per part del servei municipal. Està clar que hem d'acabar en les cues a l'hora de fer les inscripcions, perquè se poden fer per internet, però també connectivitat en quant a les màquines dels gimnasos o en la mateixa piscina. En tot això estem treballant, a més, com hem vist, el tema del canvi de la xespa de flors, el desumfectador de la piscina Llurema Requena, però n'hi ha moltes coses que estem avançant. La sauna, la bandina, que retirar i tenen que fer una inversió. I al final tot aquest equilibri és el que n'hi ha que posar damunt la taula. Donat que ja Aquasalus necessitava també aquest tipus d'inversió per a posar-lo un poc al dia, era un lloguer. I vam intentar negociar en la part de l'empresa una rebaixa o una opció a compra o inclús que es feren càrrec part del manteniment. He de dir que la seva reacció, la seva defensa dels interessos ha sigut molt, jo crec que molt correcta, molt cortès i per a mi no ha sigut un problema, han posat facilitats en tot, però estàvem molt lluny de lo que nosaltres podíem assumir i lo que ells podien també assumir. Entonces vam decidir que lo millor que podíem fer era tancar la instal·lació i els diners invertir-los pues, en aquesta modernització d'instal·lacions i ja veurem en un futur si tenim possibilitats. Igual algun dia pues, en algun tipus de subvenció podem fer nosaltres algo propi, no? Una piscina pròpia. Xicoteta, a un altre nivell, no? No una piscina de nadar, sinó una piscina per a fer activitats, que això, bueno, pues, algun dia futur, no sé si se podrà, però de moment no podríem.
Aleshores, el titular Belllloc o Madrigal envia la gent de la piscina, no el veurem en cap lloc, no?
No. Si no haguem tingut la seguretat, que això és el que vaig parlar en els tècnics del Servei Municipal d'Esports, de poder reubicar a tota la gent que estàvem allí, si no haguem de la seguretat, haguem continuat, però vam poder fer l'encaje de bolillos, que és un poc el que hem fet, però bueno, també alguna sorpresa donarem també en setembre, en aquesta en aquest pla de millora, que jo crec que alguna solució per part d'aquesta activitat en alguna instal·lació podem fer.
Estem en un recorregut estiuent que realitzem per tots els pobles de la nostra contornada, de la província de Castelló. L'estiu significa a Vila-real que la piscina d'estiu està oberta, que és una piscina de 50 metres, que n'hi ha que no arriba ni a meitat, però bé, ahí està. Està oberta, ja està en funcionament. Enguany n'hi havia novetats, com per exemple com poder pagar el que és el...
Bueno, encara estem en ello, Raúl. Nos hemos atragando una miqueta, pero este mes yo tenim que posar una màquina expenedora de tickets, que és lo que volen fer, perquè hasta ara només que poden, igual que el any anterior, només que poden fer-ho per bono. Tenim ja, diguem, la maquinària, però tenim que fer la instal·lació. Avui, d'ací un rato, tinc una reunió per este tema, i quant abans millor, no? Però sí que hem fet millores, hem millorat tota la zona d'ombra, hem millorat tota la zona de pícnic. Jo crec que són coses que la gent mos demandava, i ara mos falta pues esa part de la compra d'entrades que d'alguna manera la gent que ve de fora, sobretot per la gent que ve de fora, la gent que ve, que està al poble, pues adquirir bonos és algo més senzill, però sí que la gent que ve de fora pues moltes vegades se troben que no pot comprar una entrada individual, que és el que volem.
Però ja està oberta.
Està oberta
i posant esa solució, intentant posar esa solució. Bueno, i per últim, si és de medi ambient també, és de la ruta botànica.
Bueno, la ruta botànica pertany més al consorci, però sí, d'alguna manera també estic ahí.
La tenim oberta, la tenim en obres, la tenim en desprendiments,
La tenim oberta. L'últim, no sé què, l'altre dia es veu que es va tancar la barrera, no desconec el motiu, però bueno, va ser algo puntual, perquè quan em va fer la consulta vaig cridar i van dir que no, que estava oberta i en funcionament. No sé si tindria que veure un episodi de pluges, que a vegades sap que quan plou o entrem en estat d'emergència o d'alerta, es té que tancar, per els desprendiments que van haver anteriorment, però bueno, és algo puntual, però la ruta botànica jo crec que està... Consorci la té oberta i me consta que els guàrdies en marxa i funcionant.
Pues hem fet un passeig complet, fins i tot per la ruta botànica, per l'asfalt de les vies urbanes de Vila-real i també per esta situació creada en el que és Aquasalus i aquestes novetats que ens ha dit que també van a implantar-se el més aviat possible en les instal·lacions municipals i en concret en tot el que té que veure amb l'aigua. Xus Madrigal, esperarem la resolució de Compromís per saber si donen suport a l'equip de govern i n'hi ha un canvi de, suposa, de regidories, i també el pressupost de 2024 pot entrar a executar-se, que això serà qüestió de dies, d'hores...
D'hores, suposo. Bueno, nosaltres pues, pensem que el millor per al poble és que tingui una estabilitat, que pugui avançar. Compromís, en este cas, pues, ha estat disposat en les negociacions a assumir responsabilitats de govern, que això està molt bé. En un decàleg, que és el que marca un poquet la línia dels dos partits i mantenir la nostra autonomia d'alguna forma, però treballant en conjunt per l'interès del poble, doncs veurem què diuen els afiliats de Compromís, nosaltres a l'espera i esperem que siga per a bé del poble.
Gràcies per compartir aquestes innovacions que tenen que veure amb l'asfalt i l'aigua principalment amb els oients de Cope, i que vagi bé l'estiu.
Que vaig a bé per a tots.
Estem en totes i algunes curiositats que hem conegut i que per a molta gent segur que eren desconegudes.
Gràcies, Raúl Puchol. Gràcies, Xus Madrigal.
Herrera en Cope.
Más Castellón.
Estar informado.
Hoy tenemos el segundo concierto del ciclo Dilluns al Ras en homenaje a Manuel Babiloni. ¿Quién va a actuar hoy? Pues nos ponemos en contacto con Marta Tirado, que nos lo va a contar todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marta?
Hola, Antín, buenos días. ¿Qué tal?
¿El lunes anterior cómo fue?
Uy, el lunes fue estupendo. Fue un concierto precioso. Souta, el guitarrista, el jovencísimo guitarrista japonés Souta Nakabayashi, vino y un conciertazo. Bueno, venía de ganar el Premio de Juventudes Musicales de España, no te digo más. Y bueno, es un chaval que es de lo mejor de su generación. Y vino muchísima gente, hizo una noche muy agradable, la verdad es que fue todo de maravilla, estamos muy contentos, sí.
La cita de hoy lunes a las 10 de la noche en el Templete de la Música del Parque Ribalta, ¿con quién es, Marta?
Eso es, a las 10, pues hoy toca al piano, hoy escucharemos la interpretación de la pianista Elvira Babiloni, hermana de Manuel Babiloni. Y también será a las 10, como decíamos, en el templete del Parque Ribalta.
¿Qué obras va a interpretar Marta?
Mira, Elvira ha buscado un repertorio que tiene una vinculación absolutamente directa con la figura de su hermano, que se lo ha homenajeado. Por varios motivos, o bien porque los autores que interpretará han sido muy, muy respetados y muy queridos y siempre han estado presentes en el repertorio de los conciertos de Manuel, como es el caso de Manuel de Falla, o de Federico Mompou, o Vicente Asencio, o bien porque incluso a algunos de los autores los llegó a conocer personalmente, establecieron amistad, fueron amigos o hubo una relación muy, muy especial. Por ejemplo, con Ramón Paús. Ramón Paús es un compositor de la misma generación que Manuel Babilonia aproximadamente y eran pues amigos de juventud. Y también con el último de los autores, la última de los autores, que será Matilde Salvador, que bueno, la grandísima compositora de aquí, de Castellón, que fue una de las maestras de Manuel Babiloni.
Y además creo que va a haber un estreno absoluto hoy, ¿no?
Sí, sí, en efecto. La pieza de Ramón Paús, que interpreta Elvira Babiloni, es una pieza que se titula Ocre Inhalado. Es una pieza para piano solo que Ramón Paús compuso hace unos años y que nunca se había tocado, nunca se había estrenado. Y Elvira pues la empezó a estudiar hace unos meses. El fruto del trabajo y la colaboración entre intérprete y compositor, lo que es un lujo, porque teniendo al compositor que te puede dar indicaciones sobre la música, eso pues ayuda muchísimo a la hora de estudiar una pieza, pues después de un trabajo arduo de varios meses, pues se decidieron a grabarla. Uh-huh. Esta pieza está ya grabada, está en una grabación en los estudios Cézanne de Madrid, uno de los mejores estudios en la grabación de música clásica de España, hay que decirlo. Y ha salido ahora, justamente hace una semana, en el sello Novus Pro Música, está en todas las plataformas digitales. Bueno, pues esta pieza no se había escuchado nunca en público y tendrá lugar esta noche, por eso decimos que es el estreno absoluto de esta música. Es una música muy especial, es una pieza modular que tiene varias partes que van combinando diferentes texturas musicales, diferentes ambientes, diferentes caracteres, y es una pieza que a Ramón Paús siempre le gusta decir que está llena de colores, de veladuras, y es como una escena pictórica. Es una música muy especial la de Ramón.
A mí me gustaría, Marta, que nos explicases qué significa la técnica sensible.
Ah, sí. Bueno, pues ese es el nombre al que con ese nombre nos referimos a lo que Manuel Babiloni investigó durante toda su vida, que es intentar hacer un estudio minucioso, no solamente del cuerpo físico del intérprete, sino también del cuerpo mental, es decir, de la parte más intelectual, la concentración, la memorización, la preparación de la mente, y también, y por descontado, porque en eso fue uno de los pioneros, la parte emocional del ser humano, es decir, el control de las emociones, cómo gestionar el hecho de tener que actuar en público, teniendo en cuenta que la música es un arte temporal, entonces es inmediato, no hay vuelta atrás. Y después también pues estas mismas emociones pues incorporarlas al día a día, porque al fin y al cabo un intérprete es un músico que vive en sociedad. Bueno, pues el estudio de estas tres facetas, siempre enfocados a la interpretación de un instrumento musical, en su caso en la guitarra, pero es una técnica que se puede aplicar a cualquier instrumento. Entonces, esta técnica consiste en una serie de ejercicios que el mismo Manuel Babiloni sistematizó, codificó, y que incluyen pues un tratamiento, digamos, de la interpretación de forma holística. Y como va más allá de lo que es el puro mecanismo musical, ¿no?, que tienen todos los instrumentos y que es necesario, el movimiento de dedos mecánico, podríamos decir, va mucho más allá, es darle un sentido emocional a todo el movimiento que hace el intérprete, le hemos venido a llamar técnica sensible. Y es la marca que identifica la escuela interpretativa de Manuel Babiloni.
Que digo yo que tú también la practicas, ¿no, Marta?
Bueno, pues claro, sí, todos los que hemos estado cerca de él, pues hemos tenido la suerte de crecer musicalmente con estos postulados, que son bastante diferentes a lo que es la enseñanza ortodoxa, ¿no? Es una manera de vivir musicalmente, podríamos decir. Es incorporar la música en tu día a día. Uh-huh. Y entonces todo lo que haces va alrededor de formarte para poder llegar a ser un buen comunicador con la música.
Muy interesante, desde luego.
Sí, la verdad es que sí, fue su gran preocupación vital. Y la verdad es que a esto le dedicó toda su vida. Hasta el último día de su vida estuvo trabajando en este tipo de ejercicios, movimientos, respiración, concentración, lecturas, en fin, es todo tipo de estímulos vitales para enfocar toda la concentración con este objetivo, comunicar a través de la música.
Bueno, pues vamos a recordar a todos, Marta Tirado, que hoy a las 10 de la noche, hoy lunes 8 de julio, en el Templete de la Música del Parque Ribalta, podrán observar esa práctica, ¿no? Porque su hermana, exacto, y además supongo, exacto, que lo tendrá bastante metido en su piel.
Sí, ella más que nadie, porque lo ha vivido desde pequeñita y ha sido una cosa muy natural. Es una filosofía vital, al fin y al cabo, ¿eh? Una filosofía de meter la música en la vida y hacerla natural. Y claro, si tienes talento y tienes la sensibilidad que tienes, mira, pues entonces pues sale la cosa fluida, sale la música fluida y deliciosa, que es de lo que se trata. Sí, señor.
Pues que vaya todo muy bien, Marta.
Muchas gracias.
El lunes
solamente
que
quería
viene.
Añadir,
dime.
Si me permites, claro, pues siempre el agradecimiento al patrocinio del área de cultura, de la Concejalía de Cultura, Educación y Gente Mayor del Ayuntamiento de Castellón, que son los que ayudan a que todo esto vaya adelante.
Pues el lunes que viene seguimos hablando.
Muy bien, muchas gracias. Un beso.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo ya no aguanto más, me voy.
¿Pero dónde va?
Al coche a ponerse el aire acondicionado, que no aguanta el calor.
Dale aire fresco al verano con Casman Electrodomésticos. En Casmani tenemos la mayor selección de equipos de climatización y ventilación de Castellón y provincia. Ven y descúbrelo. Y como siempre, transporte gratuito y financiación a 12 meses sin intereses. Casman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, Casmani, sí.
Y aquí tenemos una de cinema. Xavi Manzanet, Alberto Marco.
Es moment d'una de cinema, una de sèries, una de Xavi Manzanet. Molt bon dia, Xavi.
Hola, molt bon dia, què tal? Moltes estrenes, algunes molt esperades, altres van a ser una sorpresa, però segur, van a funcionar i a la gent li van encantar. Anem, si us sembla bé, amb la primera d'aquestes pel·lícules que podem veure així als cinemes de la província, i això és En Tierra de Santos y Pecadores.
Dimbar Murphy. Tendré algo más para ti en una semana.
¿A cuántas personas has matado en total?
Pues en Liam Neeson seguro que ha perdido el conte.
Efectivament, Liam Neeson protagonitza esta pel·lícula, En Tierra de Santos i Pecadores, un western dramàtic, no ens imaginem el western com a tal, està ambientat en l'època actual, però sí que és cert que els elements que té fan que siga pues, com un western, no? Està ambientat en un poble irlandès. Allí viu Finbar, a qui interpreta Liam Neeson, un assassí ja retirat que lluita per la seva redenció després de tota una vida de pecats. Quan es veurà embolicat enmig d'un perillós trio de terroristes vengatius, deurà decidir quin preu està disposat a pagar. Bé, ja sabeu que n'hi haurà acció. Això, des de luego, En Tierra de Santos y Pecadores, on alguns pecadors no poden trobar la pau ni ser soterrats, dirigís Robert Lawrence i protagonitza Liam Neeson. I seguim parlant de males persones perquè la pel·lícula que ve ara es diu, efectivament, Mala persona.
Hoy os quiero hablar de la moral. De cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto.
¿Qué suerte tengo yo con mi Pepe?
Doña Luisa, yo le ayudo. Alubias de mi bar, para que coma algo con sustancia.
¡Que me vas a abrir la cabeza!
El simpàtic, que igual no está en Arturo Valls.
Arturo Valls dona vida a Pepe, la millor persona del món, una d'aquestes persones que mai s'enfaden, que sempre estan disposats a ajudar, que sempre són bondat i sempre tracten de donar lo màxim pels demés, no? No obstant, la vida li té algo preparat per a ficar-lo a prova i és que un dia el metge li comunicarà que li queden pocs mesos de vida. Que no hi ha res a fer i que pues bueno, que faci allò que considere en el temps que li queda, no? Pepe no vol que la seva família ni la gent patisca per això, entonces decidís un plan curiós que és canviar la idea que tenen tots d'ell. És a dir, vol convertir-se en una mala persona per a que quan es morga ningú el trobi a faltar. Pepe no voldrà que la seva família sofrisca per tot això i decidirà deixar de ser bona persona i fer que tots se vagin del seu costat. D'esta forma, pues, això, que ningú el trobi en falta, no? I això el que farà és pues, presentar una sèrie de situacions dramàtiques o no tan còmiques, complexes i divertides on ahí estarà Pepe enmig, no? Dirigís Fer García Ruiz i és, pues, com diem, una pel·lícula protagonitzada per el còmic actor valencià Arturo Valls. I seguim amb un altre còmic, tot i que aquesta pel·lícula pues, potser no és tan còmica. Es diu El bus de la vida.
En aquest cas toca explicar el tràiler. Ha rebut el protagonista, que és Dani Rovira, de... Ha recibido un mensaje, han escuchado y le ha gustado, ahora no la cagues.
Bueno, el bus de la vida, hem escoltat sobretot el bus. Però ahí està, Andrés, a qui interpreta Dani Rovira, que porta des de xicotet tenint el somni de convertir-se en músic, però tindrà que, finalment, sobreviure com a professor donant classes de música, no? Després de 40 anys. El primer dia de classe, no obstant, patirà pues, un percans i acabarà novament, igual que el protagonista anterior, tenint una enfermetat complicada, i Andrés anirà tractant d'afrontar esta situació amb forces i amb el seu esforç per compartir experiències i risques amb els seus companys de viatge. El bus de la vida és una pel·lícula dirigida per Ivonne Cormenzana. I, bueno, anem a intentar llevar un poc de drama a este moment i tenim Gru 4, mi villano favorito, pel·lícula d'animació que arriba a la nostra cartellera.
¡Ya estoy en casa!
¡Gru, qué tal!
¡Un momento! Tres niñas, una esposa... ¡Me da que aquí falta algo!
¡Este coleguita!
La familia crece. No
tan
y debería ser Gru mi no tan villano favorito.
Gru 4, mi villano favorito, quarta entrega d'este personatge sorgida d'una pel·lícula d'animació i que té la seva pròpia franquícia de pel·lícules. Bueno, Gru, el protagonista, i Lucy estan casats, lluiten junt a la seva família en la anomenada Liga Antivillanos. Les seues filles adoptives també s'impliquen molt en esta tasca, però a més hi ha un nou membre de la família en camí, el xicotet bebé del matrimoni, i tot això enmig de un roïn que escaparà de la presó, Màxim Lemal, que obligarà tots a prendre decisions que els ficaran en jaque. Bueno, com sempre, Florentino Fernández en la veu de Gru i Patricia Conde en la veu de Lucy. I ara parlem pues, de la sèrie, no? Sempre m'agrada parlar d'alguna de les sèries que tenim en les plataformes de streaming, i en este cas vos parle de la sèrie que estic veient en este moment, que es diu Thor.
Pronto hará 30 años que empecé a investigar el asesinato de Josep Montaner Baró. Sansa.
Estaba con un cable aquí en el puente.
Tenía muchos enemigos.
Que entonces era el único propietario de una de las montañas más grandes del Pirineo.
El true crime en aquel caso es en modo documental, ¿no?
Sí, Thor es una serie documental que recrea i ens fa reviure una història que s'ha allargat en el temps. És el crim que va haver en un xicotet poble pràcticament del fronterer en França, en el Pallars Sobirà, que és on allí, en una xicoteta comunitat, també molt amb tradicions molt antigues, que pesa molt l'herència rebuda de tots els que allí l'habiten, que no són molts, la veritat, pues allí hi ha un crim, el conegut com Sansa, un dels que reclamava la propietat de la muntanya. En esta història de intrigues, de personatges complexos, costumista, de la Catalunya més profunda, també es trauen a relluir les pitjors i les millors accions de, del ser humà, en tot això, en una... en un relat encapçalat i conduït per Carles Porta, qui crec que ja podríem considerar un dels grans pares del true crime a Espanya, perquè no debades pues, tots els podcasts i tot el que Porta treballant, i este és un cas que li ha portat més de 30 anys de la seva vida, en el que ell apareix en les imatges i apareix pues, al principi de tot, no deixa de ser curiós i ser relat que s'allarga en el temps, però és també una història que ens transporta a un món que ens resulta desconegut, però que és molt proper i que està pues, envoltada d'una atmosfera molt ben treballada. És una sèrie de suspense, dramàtica, és el que diríem un true crime, és a dir, que ens conta un crim real i que avança a poc, però en els detalls i en tot allò que anem trobant-nos és on es disfruta realment esta sèrie. Per tant, una sèrie que per ara, encara me falten uns capítols per acabar-la, estic disfrutant i que recomano. La podeu trobar tant en A3Player com en 3Cat, que es la plataforma de TV3 de streaming. Bueno,
pues oye, pues muchísimas gracias, Xavi Manzanet. Nos alcanza el tiempo. Llegamos a la 1 de la tarde. Te dejo con la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. La 1.